els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
30 entitats socials. Aquest és el nombre total amb els quals la Fundació Llegat Roca i Pi ha signat recentment nous convenis anuals de col·laboració, gràcies als quals s'arriba i es dona suport a més de 14.000 persones. I una altra dada, un 46% de les aportacions es destina a la infància i a la joventut, un fet que mostra les necessitats d'acompanyament a aquest col·lectiu en els darrers temps.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'Àngels, el programa de Ràdio Estel, en què cada diumenge, i ja fa 7 temporades, donem veu a entitats i persones que treballen diàriament per al tercer sector social. Un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que fem el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla. La Fundació Llegat Roca i Pi, amb prop de 150 anys d'història, sempre ha tingut com a objectiu atendre les necessitats més urgents de les persones més vulnerables en diversos àmbits. Amb aquest esperit, al llarg dels anys, la Fundació ha anat ampliant l'objectiu, més enllà de Badalona, el seu àmbit territorial d'inici, com a entitat nascuda en aquesta ciutat, per abastar i donar suport a l'activitat de diverses entitats que operen al Barcelonès Nord. L'àmbit de col·laboració no ha parat de créixer amb els anys, ampliant-se, com dèiem, més enllà de Badalona, a Santa Coloma de Gramenet o a Sant Adrià de Besòs. I així arribem als nostres dies, en què la Fundació Llegat Roca i Pi, amb els nous convenis de col·laboració, dona suport a una trentena d'entitats socials que treballen en diversos àmbits, com són la inserció laboral, la bellesa digna, el suport a la infància i la joventut en risc, en la gent que pateix situacions de sensellarisme o persones en risc d'exclusió social i en situació greu de vulnerabilitat. Parlarem d'aquests nous convenis de col·laboració, però també d'altres temes, i ho farem amb la Mar Alsamora, que des de fa poc temps és la cap d'acció social de la Fundació Llegat Roca i Pi. Mar, bona tarda i benvinguda de nou a l'Àngels.
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
De fet, vas venir al programa, fa poc més d'un any, un any i uns quants mesos, per parlar-nos d'una campanya, entre altres coses, una campanya Jo com tu, però ho feies com a voluntària de Càritas Parroquial de Sant Josep i ara ho fas com a membre de l'equip de Roca i Pi. Què tal aquest poc temps, que són pocs mesos que portes a la Fundació, això amb més responsabilitat segur, i més feina també, segur.
Mm-hmm. Bueno, jo continuo sent voluntària, de la parròquia Sant Josep, targeta amb una D, però això és per una banda. Com a cap d'acció social, sí, vaig començar el 2 de gener, vull dir, a principi d'any, i la veritat és que, bueno, per mi és molt maco poder treballar a la ciutat on he nascut, on visc, i poder, doncs, fer feina per les persones que estan en situació de vulnerabilitat, que són moltes.
Ara en parlarem. I ho farem amb aquests nous, ho fem referència a aquests nous convenis de col·laboració que la Fundació de Cat Roca i Pi ha signat, dit amb 30 entitats socials i també hem de dir amb 11 parròquies. Uh-huh. Per acotar-ho una mica, sense posar nom a totes les entitats socials, a totes les parròquies, perquè, com dèiem, són moltes, de quins àmbits d'actuació estem parlant exactament?
Sí, la majoria és infància i adolescència, gairebé la meitat, però també fem molt, doncs, adults en exclusió social. També toquem tema de discapacitat, gent gran, vull dir que és necessitat a tots els àmbits. Intentem arribar gràcies a les entitats també, no? De fet, si el 2021 es van arribar a poder atendre, no? 8.800 persones, aquest 2022, fent el recompte final, van ser 14.975. Aquest increment és moltíssim més. Que hi ha més necessitats? Sí, està clar, però que també, gràcies als recursos i a la xarxa que s'ha pogut fer entre entitats, es pot arribar a moltes més persones.
La xarxa és importantíssima,
molt,
no? Sobretot
molt.
En zones com el Barcelonès Nord, amb totes, però al llarg de les temporades, aquí a l'Àngel, amb què hem anat pogut parlar amb vosaltres, sempre surt aquest terme, les xarxes, i és evident és que és molt important.
Clar, no és allò que sumi, sinó que multiplica, i és així, és així. O sigui, dues entitats poden funcionar molt bé, però quan es troben, es coneixen, s'expliquen el que es fan i troben punts en comú, allò creix potencialment, clar. No?
Aquesta col·laboració es produeix en el marc d'un programa de convenis, que és el que anualment signa la Fundació Llegat Rock IP, i que es concreta bàsicament en aportacions econòmiques, però també va més enllà, no?, de les aportacions econòmiques, aquest projecte, aquest programa.
Sí, a part de suport econòmic, també fem una mica com de paraigües, de, doncs, per exemple, de contacte amb l'Ajuntament de Badalona, que moltes vegades hi ha dificultat, no?, de poder parlar de temes concrets o col·lectius concrets. Fem, doncs, estem a la taula, per exemple, sense llar de Badalona, o doncs, hi ha reunions de tema d'infància o de gent gran, no? Sobretot per captar les necessitats que hi ha en les diferents entitats, per veure també com podem engegar projectes per poder solucionar alguns dels temes, tot i que sabem que n'hi hauran molts més, no?
Ara que parles de la taula de sense llar de Badalona, hem de dir que fa pocs dies, fa escassos 5 dies, es va fer el recompte 2023, però no direm res perquè en parlarem diumenge vinent. Què més? Volia dir també, donant xifres, les previsions parlen de més de 496.000 euros destinats a les entitats socials i parròquies, i ho deies tu ara fa un moment, gràcies a aquests convenis de col·laboració es dona suport, doncs, a gairebé 15.000 persones. L'objectiu de tot plegat és ben clar, contribuir en l'acompanyament, en el suport a persones i famílies en risc d'exclusió social. En aquest sentit, hi ha hagut un augment respecte a anys anteriors? En el sentit, és evident que en nombre de convenis sí, perquè s'ha augmentat el... I ara parlem d'infància i joventut. Però en línia generals hi ha hagut també un increment?
Vale, volia fer un apunt. Quan parlem d'aquests 500.000 euros, és només la part de convenis que tenim amb entitat, però també tenim aliances amb altres entitats i també fem ajuts directes. Quan comentàvem el tema de gairebé 15.000 persones ateses, contemplem tot, tant amb convenis. Com amb aliances, com amb ajuts directes.
Sí. O sigui que això correspon al programa de convenis, diríem.
Sí, és una part. Llavors, si ho sumem tot, el pressupost que s'està destinant a poder arribar a tota aquesta gent és de gairebé 2 milions d'euros. Perquè és bastant més. És tot el que entra, doncs, a tema patrimonial, s'ha d'invertir en tema social. I això ho tenim claríssim, i aquí és on anem, no?
Més increment vol dir més necessitats, per tant. Vol dir que positivament hem de veure-ho com que es pot arribar més gent, però en la banda negativa és que hi ha més gent que ho necessita.
I que ens trobem també que molts dels centres estan col·lapsats, llistes d'esperes interminables, gent amb necessitats bàsiques, ja parlem d'una dutxa o un plat calent a taula, i evidentment també tema habitatge, que això ja...
Sí, tema habitatge és com una...
És molt complicat.
Sí, sembla... Sí. Sempre hi ha esperança, però sembla és com una lacra que és d'aquelles que dius és molt, molt, molt difícil sortir-se'n. I aquí n'hem parlat molt i en continuarem parlant. Aquest any, en el programa de convenis, hi ha un canvi important, una evolució important respecte als programes de convenis passats, i és l'increment de col·laboració destinada a la infància i a la joventut. De quin augment estem parlant respecte a l'any anterior?
Sí, doncs, si el 21 era d'un 35% de les persones que s'atenien, ara és un 45%, és a dir, que estem parlant de moltes més persones que es poden arribar a atendre. Pensem que la infància i l'adolescència són clau, no?, en aquest món, és el futur. I, per tant, tot el que es pugui fer ara, en el present, tindrà repercussió, no?, en el dia de demà.
Quines carències i necessitats heu observat més en aquest àmbit?
Clar, moltes vegades, parlem de Badalona, com deies tu abans, Santa Coloma i Sant Adrià, on hi ha realitats diferents segons el barri, però moltes vegades també és, van a l'escola, però què fan amb el temps lliure, no? Llavors, és molt important que aquest temps lliure sigui de qualitat, i això, doncs, gràcies a entitats, es pot arribar, no?, ja no només a un reforç escolar, sinó a un berenar compartit, que potser si no anessin no berenarien, a un jugar a la plaça del poble, i també és una manera de poder atendre a les famílies o que vegin referents positius, no?, que potser, doncs, si només fos un nano que va a casa amb realitats diverses, doncs no veuria.
Sí, que poden gaudir d'un espai de lleure, d'uns casals, conèixer diferents entorns, mm-hmm. més enllà de l'escola també, mm-hmm. o de la família, que moltes vegades, ho hem comentat moltes vegades aquí, que a vegades és sortir de l'escola i que sembla que sigui només aquell el seu entorn perquè no poden fer res més. Vull dir, moltes vegades doncs, és amb la família o a casa perquè no hi ha possibilitats de fer res més. I ho deies, gràcies a moltes entitats, i una d'elles és l'associació La Rotllana, i ningú millor que algú que hi treballa per explicar-nos qui són i què fan, tot i que també els hem tingut aquí a l'Àngels la temporada passada, parlant de Ràdio Pangea, va ser concretament. Avui ens acompanya el Salvador Periago, que és secretari general de l'Associació de Rotllana. Bona tarda també i moltes gràcies per ser aquí.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
A veure, presentacions, qui sou La Rotllana?
Doncs som una entitat sense afany de lucre que estem bàsicament als barris de Llefià la Salut, de Badalona, i la nostra missió és millorar la qualitat de vida dels infants, adolescents i joves del nostre entorn des d'una perspectiva el més sociocomunitària possible.
Uh-huh. Entre els vostres objectius, l'objectiu més clar, diríem, el que ressalteu sobretot al vostre web, és millorar la qualitat de vida de la comunitat a través de projectes d'educació no formal. Com ho feu, això?
Correcte. Doncs, a veure, sempre busquem el tipus de projecte que empodera al territori, a les persones del territori, i que surten a partir de demandes i sensibilitats que n'hi ha en el territori, no? En els barris. Llavors, això pot passar perquè tenim un col·lectiu molt gran de persones que volen practicar esport, que no tenen recursos, que no tenen possibilitats, i que volen practicar un esport per gaudir, no? Que la finalitat sigui la competició, ni guanyar, ni coses d'aquest tipus, no? Llavors, des de l'entitat els oferim el suport, els recursos, per poder articular aquesta proposta, o tenir un grup de joves que, a la millor, doncs, volen desenvolupar un projecte d'aprenentatge i servei, no? S'han adonat, doncs, que en el seu barri n'hi ha moltes persones grans i volen col·laborar, no saben com, i plantegem, per exemple, doncs, una aliança a la residència del centre de dia de la Roca i Pi, no? Llavors formem un col·lectiu de joves, fem un procés d'aprenentatge i després aquests joves presten un servei o ja sigui en el barri o ja sigui dintre del centre de dia, no? Llavors les formes són superdiverses, però el que interessa especialment, primer, què és el que vol les persones del territori, què és el que volen fer, què és el que volen canviar, què és el que necessiten, i després com això produeix un canvi a les seves vides. Vull dir, no volem fer un producte de consum, simplement, no? Sinó volem una proposta que sigui formativa i transformadora alhora.
És a dir, les necessitats que hi ha en el barri, per exemple...
És un bon exemple.
Això, però vull dir que aleshores també amb les ganes o de formar-se de la gent, de fer alguna cosa diferent, i li doneu aquesta possibilitat. Per exemple, és allò, vist que l'expressió no m'agrada gens, allò que diuen un win-win. Però una miqueta així, a distància seria això. Hi ha unes necessitats al barri, pel que entenc, sí. I vosaltres com a associació, a part de moltes coses que també comentarem, doneu aquesta possibilitat als joves de formar-se perquè... doncs puguin cobrir aquestes necessitats.
Correcte, correcte. Sempre n'hi ha unes necessitats subjectives, sobretot en barris doncs, que estan massificats i on la pobresa i a vegades la misèria escampa per tot terreny, però també n'hi ha la necessitat humana de socialització. Aquesta és bàsica i fonamental. I llavors, en moments com l'adolescència és clau, no? Perquè és un moment que es comença la separació de la família, que es comença a tenir un jo propi, i llavors el que toca és tenir entorns segurs i educatius, no? Formatius uh-huh. per al jovent.
Activitats en feu un munt, feu una pila.
Sí.
No, que està molt bé i ens agrada, a més, que vingueu aquí a explicar-nos les coses que veu i que la gent se n'adoni la quantitat d'esforç que hi ha darrere, la quantitat de feina que hi ha darrere tot això, i moltes vegades, o gairebé sempre, des del voluntariat, perquè són molts els nois i noies que fan de voluntaris i que aconsegueixen que això tiri endavant, perquè si no... seria del tot impossible. Per exemple, com activitats, espais per joves, es deia espai per infants també, sí. Hi ha casals de diaris, hi ha casals de cap de setmana, hi ha esports, hi ha una pila de coses.
Tenim tot això i seria molt difícil parlar d'un projecte en concret. Ara jo parlaria, per exemple, de tot el que estem fent a secundària, que agafa la franja dels adolescents i les adolescents, sobretot el que estem fent és donar una alternativa a la manca d'espais de socialització per al jovent, no?, i de propostes d'educació en el lleure. Llavors, com que no tenim casals, els centres oberts estan saturats, no n'hi ha places i tal, què fem? Dinamitzem a l'institut perquè pugui donar aquesta oferta d'activitats i de recursos a l'alumnat i a partir del propi alumnat. Llavors es fan coses, doncs, des de teatre a esports, a projectes d'aprenentatge i servei, o fins i tot a intercanvis internacionals. Vull dir, no tenim límit.
Jo no, tampoc puc destacar, perquè ho entenc, sí, perquè són molts i sempre destacar-ne un és difícil, però
sí,
m'ha cridat molt l'atenció a aquests projectes internacionals, sí, que feu, que no es fan a tot arreu.
Sí, és una de les característiques pròpies de la nostra entitat, que ja forma part del nostre ADN, perquè si tenim 33 anys d'entitat, doncs 30 ens ho hem passat fent projectes internacionals. Llavors, ens agrada molt relacionar-nos amb el món. Per una banda, ens agrada conèixer gent que no hem tingut mai contacte i que és una oportunitat de descobrir noves cultures, formes de vida i sobretot això, no?, visions de la vida, però també tenim un apartat molt, molt important per al que són projectes de codesenvolupament, no? Hem tingut molta gent nouvinguda en els nostres entorns, en els nostres barris, i sempre hem pensat que és superimportant per a aquestes persones establir un pont amb el seu lloc de sortida, no? I llavors els projectes de codesenvolupament, on a partir de la comunitat, doncs, per exemple, africana que tenim en el barri, es planteja fer un projecte de desenvolupament en el seu país d'origen, però que en aquest projecte volen implicar a la comunitat local, no?, en la que es troben en aquest moment, no? Llavors són processos superinteressants, sí, sí, perquè el que crees és un coneixement, una empatia de l'altre i una complicitat, no? I te n'adones que tens moltes més coses en comú que no diferents, no? Llavors són projectes que t'omplen d'orgull, no? Perquè, bueno, dona molt de sí. Primer, t'obre una perspectiva polièdrica de les coses, no? No només tenen un punt de vista, sinó que tenen varis, no? Per una altra banda, oferim al jovent poder sortir del seu entorn i conèixer altres entorns, no? I això és superimportant, no? Perquè a vegades el que falla no és la persona, el que falla és el seu entorn, no?
Sí.
I te n'adones que quan tens l'oportunitat d'estar en un altre lloc, en un altre espai, tens l'oportunitat de ser un altre. No? I de programar i de fer de la teva vida el que no pots fer habitualment, no? Llavors, tot el tema internacional és un tema que ens encanta, que ens agrada, que l'hem viscut nosaltres en primera persona, i llavors sempre farem promoció, sí, 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 i sempre...
No, és el que m'ha agradat. I a més demostra una cosa, que no tot està inventat i que és bo fer coses noves i diferents. I això entenc que des de la Fundació Llegat Roca i Pi, ara perquè tenim, estem parlant de la Rotllana, però tantíssimes de les entitats socials amb qui col·laboreu, doncs és una cosa que entenc que des de la Fundació ho teniu també molt en compte i molt present.
A mi una de les coses que m'agrada també de donar aquest suport a les entitats és quan entres, no?, a casa seva, a l'entitat, i respires un ambient de ganes, de motivació, de tirar endavant. Sobretot això el que deies de la importància dels voluntaris, no? Hi ha entitats que, sí, funcionen pràcticament amb voluntaris i potser hi ha una o dues o tres persones contractades, no? I dius, i la de gent a la que estan arribant, no? Vull dir que això que respira per nosaltres, no?, tipus la Rotllana, doncs és una motivació també de saber que les coses s'estan fent bé, no?
I això demostra i dona més valor encara als convenis aquests de col·laboració que feu, perquè sense dubte, sense la gent treballar no seria possible, sense el voluntariat tampoc, però sense aquest suport i aquesta empenta que doneu, doncs ja seria del tot impossible. Per acabar, perquè ens queda res, ens queden segons, però sí que m'agradaria... tu, Mar, ens has comentat que porta 6 mesos més o menys a la Fundació Llegat Roca i Pi, però que continua sent, per exemple, voluntari de del Centre Parroquial de Càritas Parroquial Sant Josep. Salvador, tu portes quant temps treballant amb entitats socials?
Doncs tota la meva vida professional.
Què suposa per vosaltres? Jo sé que és molt difícil i us demano un poc segons.
Jo, per mi, és un luxe. Sempre m'he dedicat al món social, des de que, bueno, era adolescent, amb el voluntariat i després amb tota la meva vida professional. M'encanta i, per mi, poder treballar, no?, del que t'agrada... sé que és un privilegi, i per tant dono gràcies a Déu cada dia també per això, i em sento molt afortunada, no? I em sap greu a vegades que no pots arribar a tot totes les necessitats, però que voluntat i ganes de fer-ho bé, evidentment, a tope, no?
Salvador?
Per mi és un estil de vida ja i és un privilegi, com deia la Mar, de poder ajuntar doncs, professió i vocació. Llavors, és perfecte. Vull dir, penso que és un privilegi que tenim algunes persones.
Molt bé, i entitats com les vostres, i que segur que aquest agraïment és mutu, no? Vosaltres cap a ells, però sobretot ells cap a vosaltres, i tots nosaltres cap a vosaltres també, perquè és d'admirar. Mar Alsamora, responsable de... No, cap d'acció social de la Fundació de Cat Rock IP, moltes gràcies per ser aquí aquesta tarda amb nosaltres. I Salvador Periago, també secretari general de l'Associació de Rotllana, també moltes gràcies per acompanyar-nos, i a tots dos per explicar-nos tant i tant i tan bé el que feu i la tasca que feu.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Fins aquí l'Àngels d'avui. Tornem diumenge vinent. Que passeu una molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.